Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 9 minuts del matí, obrim la segona hora del Sant Cugat a fons després de les notícies i avui parlem d'entitats. Avui una convidada, en realitat seran dues convidades per parlar d'una entitat que ens presenta l'Eva Garrido.
Molt bon dia, Carme. Doncs sí, aquest dimarts hem celebrat el Dia Internacional de la Dona Treballadora i per aquest motiu, doncs mira, he trobat adient aprofitar l'espai d'entitats per parlar de la tasca d'un grup de dones que lluita i treballa per formar i desenvolupar persones més actives en una societat més justa, igualitària i saludable, tal com diuen elles. Es tracta de l'associació Enruta't. I per descobrir com ho fan, ens acompanyen aquí a l'estudi la seva presidenta, Bàrbara Rabinant. Molt bon dia, Bàrbara.
Hola, bon dia.
I via telefònica, una de les seves formadores i també membre, l'Anna Boix. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns. Comentàvem, aquest espai és per conèixer la vostra tasca, la d'Enruta't, i com dèiem, aquest dimarts ha estat el Dia de la Dona, i un dels grans pilars de la tasca d'Enruta't és la de treballar la desigualtat de gènere en els diferents àmbits que ens podem trobar, no, Bàrbara?
Mhm. Un dels nostres principals objectius és visibilitzar els estereotips de gènere i això tindria a veure amb quins són aquells missatges que els homes i les dones rebem pel fet de ser homes i dones, en el cas dels joves el mateix, i treballem molt en profunditat els mites de l'amor romàntic i la idea de que qualsevol tipus de violència sigui sancionada.
D'això dels mites de l'amor romàntic i aquestes coses en parlarem més tard, però m'agradaria preguntar a l'Anna, ella que és formadora, m'agradaria saber com abordeu la violència masclista en diferents franges d'edats, no? Com treballeu quan us presenteu davant de dones o quan us presenteu davant de nens de primària o de nois de secundària, no, Anna?
Sí.
Com adapteu, diguéssim, les dinàmiques segons el grup al qual us presenteu?
Vale, treballem sempre amb dinàmiques molt vivencials nosaltres, i llavors pues en funció de l'edat el joc en forma més part o en forma menys part, però al cap i a la fi les necessitats de treballar, de fer visibles els estereotips de gènere, com deia la Bàrbara abans, són igual de necessaris a totes les edats, no? Perquè és això, creixem en una societat on donem per normals, normalitzem un munt d'actituds que no tindrien per què ser-ho, no? I és això, una de les eines que utilitzem molt és el teatre, el teatre de l'oprimit, que ens ajuda a visibilitzar situacions on no ens sentim còmodes i entre tots i totes posar nom a aquestes situacions, poder compartir si és una vivència que només té una persona, veure que en general la compartim i poder-les identificar, poder-hi posar nom i poder desgranar una miqueta quines són les pistes de com transformar això, no? Anna, és passar molt de la vivència individual a la col·lectiva, no? De lo personal a lo polític, també, en certa manera.
Anna, ara parlaves del Teatre de l'Oprimit.
Teatre de l'Oprimit.
És una, diguéssim, de les activitats que feu amb aquests grups i aquestes dinàmiques. Tu mateixa, Anna, explica'ns què feu i què escenifiqueu en un Teatre de l'Oprimit, perquè els oients coneguin què és el Teatre de l'Oprimit.
Pues el Teatre de l'Oprimit és una tècnica, un conjunt de tècniques que ens serveix això, bàsicament per visibilitzar situacions de conflicte. I partim molt, vull dir, partim de les experiències que hi ha en el grup i en les persones del grup, no? Vull dir, comencem treballant, construint imatges, que en diem nosaltres, que és com si fóssim escultures, imatges estàtiques, o fer com una fotografia d'un moment concret, d'una situació, no?, per identificar aquestes situacions de conflicte i d'opressió, des del punt de vista de la persona que està patint, no?
I l'objectiu una mica d'això és crear una peça de teatre que en principi acaba com malament, i demanar al públic, una vegada s'hagi teatralitzat la peça, què faria diferent en la situació en la que ens trobem. I es convida el públic a pujar, a intercanviar-se per un actor o una actriu i buscar resolucions alternatives en primera persona. L'objectiu d'això és sortir d'un pla més teòric i discursiu i poder passar els conflictes pel propi cos.
Tant tu, Bàrbara, Anna, que parlàveu d'ara del públic que puja, tal, us sorprèn a vegades la resposta del públic davant aquestes situacions que poseu de manifest en el teatre? Com reaccionen? Expliqueu-nos una mica com ho veuen tot plegat.
Clar, nosaltres el que veiem, sobretot quan finalitza la peça, és que s'ha aconseguit transformar els conflictes i es viu d'una manera molt diferent quan estàs parlant des del públic i opinant d'una manera més passiva o quan realment puges a l'escenari i busques resolucions alternatives des d'allà. I ens hem trobat, sí, doncs, amb respostes molt variades, no? Doncs hi ha persones que ho fan d'una manera més habitual, diguéssim, i hi ha altres persones que sí que troben com resolucions molt variopintes.
També una pregunta, clar, potser quan feu teatre de l'oprimit escenifiqueu escenes, valgui la redundància, de situacions potser de masclisme molt flagrant o no, potser d'aquest micromachisme que potser no és tan vistós, però que hi és, i potser pel públic costa més de veure, no ho sé, Anna? Les situacions que prepareu en el teatre, allò, es veuen realment que és masclisme o també prepareu situacions que potser no és tan evident, però no és una situació que no s'hauria de donar com a normal?
El fet de portar-ho a escena i de plantejar-ho en una peça de teatre fòrum fa que allò que la vida normal, ordinària, ens passa desapercebut i tenim normalitzat, de poder-hi posar el focus d'atenció i poder veure quines implicacions té. Quines implicacions té a nivell relacional, a nivell emocional, a nivell d'autoestima, a nivell de... A tots aquests nivells, no? I llavors sí que una situació, això de micromasclisme, que en el dia a dia no veiem o la deixem passar, quan és el focus principal i l'escena gira al voltant d'allò, ho sobredimensiona i realment es veu tota la dinàmica de poder i d'abús i de privilegis que hi ha al darrere, no?
I per nosaltres és molt important treballar la part del masclisme més evident i al mateix temps aquests micromasclismes, no? Aquesta part del masclisme més invisibilitzada i més subtil, com temes de mirades o prendre decisions, ocupar l'espai, tot això ho intentem treballar en la peça i de vegades sí que veiem que passen desapercebudes i és important que els hi donem la importància que tenen, no?
Amb el temps que porteu a l'entitat, tant tu, Bàrbara, com tu, Anna, entenc que sou dones conscienciades en treballar contra aquesta xacra. Quins aspectes són, creieu, que han millorat en aquests anys? Però també us pregunto quins s'han agreujat. I us comento perquè fa uns mesos sortia aquí a Sant Cugat la notícia que la violència de gènere baixa un 16%, bona notícia, però... I les afectades són cada cop més joves. Mala notícia. Com ho tenim, això?
Jo, d'una banda, estic molt agraïda d'estar en un espai com aquest per poder parlar sobre aquest tema. Crec que és importantíssim. I al mateix temps hi ha moltes altres entitats que ens dediquem a prevenir la violència de gènere. Cada vegada en som més i es busquen espais on poder parlar de com ens sentim entorn a això. I alhora, sí que és veritat que... Bueno, el que nosaltres sempre diem, no?, que s'ha fet molta feina però en queda molta per fer i en aquest sentit cal seguir buscant espais per qüestionar-nos quina implicació té el gènere en el nostre dia a dia.
Anna, tu quins creus que són els aspectes que han millorat en aquests anys però també quins s'han agreujat?
Jo crec que les dinàmiques de gènere i la desigualtat de gènere és algo que, vull dir, comença a formar part d'un vocabulari més quotidià. Vull dir que abans era amb entorns més minoritaris on es parlava des d'aquí. Vull dir que el fet de que estigui, diguem-ne, a l'ordre del dia o a les agendes polítiques també fa que hi posem el focus d'atenció, i per mi crec que una de les coses que ha anat enrere una miqueta els últims temps, i parlant amb professorat i així, és les relacions entre els joves. I crec que hi té molt a veure el boom de les xarxes socials, no? Que hi ha tot, vull dir que ens hem d'anar adaptant i hem d'anar trobant la manera de relacionar-nos tenint en compte com es mou la informació ara, no? I com les relacions estan presents les 24 hores del dia, doncs a través d'això, de Twitter, de Facebook, de tot això.
Jo diria fins i tot, Anna, bon dia, que precisament amb l'aparició de les xarxes socials i aquestes actituds que es mostren tant nois com noies, encara aquests patrons s'han radicalitzat bastant més. És sorprenent veure xats de WhatsApp o veure perfils de nois i noies joves i el tipus de frase que s'intercanvien. Sembla que haguem retrocedit i que la feina que ens queda per fer encara costarà, eh? No sé, he sigut molt pessimista, però perquè també aquesta realitat també la pateixo, no? I, sí. I tinc aquesta sensació i no sé, veig que hi ha molt terreny per córrer encara.
Vosaltres que aneu als instituts, com els veieu, els joves? Vosaltres que aneu a fer les xerrades, que us pregunten...
Doncs una mica, clar, amb les noves tecnologies hi ha un accés il·limitat al control de l'altra persona, no? I el que tu comentaves també, quins són aquests missatges que es van transmetent a nivell de gènere a través de les noves tecnologies. Doncs, per exemple, quan treballem mites de l'amor romàntic, també veiem que és un espai on això es dona d'una forma il·limitada.
Mira, Bàrbara, just que parlaves ara dels mites, de conceptes com l'amor romàntic o el de la mitja taronja o el del príncep blau, o també a l'inrevés, un noi que busca una princesa, aquests conceptes, realment quins són els problemes que han creat a l'hora d'establir les nostres relacions amb els altres?
Clar, són com unes frases que d'alguna manera engloben una veritat absoluta, com si d'alguna manera jo sempre fos d'aquella manera. Quan trobi a la meva mitja taronja serà per sempre. Són com, d'una manera, dogmes, i de vegades és important posar consciència que no sempre és així, no? La diversitat que s'engloben en aquestes frases.
Creieu que, ara que parlàvem, no?, de les xarxes socials, de normalitzar aquestes frases que es diuen als joves, creieu que hem acabat adoptant situacions a la vida sentimental a l'hora de relacionar-nos com a normals i realment no ho són? Anna?
Però la paraula normal és molt perillosa, jo crec, perquè vull dir que normal és allò que és més freqüent. No té a veure amb si és correcte o és incorrecte, senzillament allò que es dona més és allò que es considera normal, i les relacions de gènere ara per ara són desiguals encara. Llavors sí, hem normalitzat la desigualtat, i hem normalitzat la desigualtat en l'àmbit sentimental com en molts altres, no? I és això, els mites aquests de l'amor romàntic, les princeses que esperen el príncep blau, l'única, vull dir, que no es poden salvar elles mateixes, tot això, darrere de tot això hi ha aquesta desigualtat, i això, pues sí, és lo normal, no?, avui en dia. Quin és el rol que en la parella, vull dir, en parelles heterosexuals, quin és el rol que li toca a la dona, i quin és el rol que li toca a l'home, i quin és el rol que juga la dona, o que juguem les dones, i el rol que juguen els homes, no?
I situacions específiques com el noi sempre ha de prendre iniciativa, o com canalitzen el tema dels gelos, com es gestionen aquests tipus de situacions i d'emocions, també és important.
I el tema de la possessió. És increïble veure com encara avui dia, en aquestes relacions entre joves, es parlen de el meu, tu ets meu, tu ets meva, que ho veus, ho escoltes, i tens una sensació de però què estem fent? no? I que sobta realment perquè estem parlant de nens i nenes, de generacions, de parelles joves que ja hem viscut d'una altra manera, tenim un cert nivell cultural, encara que encara tenim la generació anterior que explica batalletes i que ha tingut les seves dificultats al llarg de la vida, però que precisament per això les generacions intermitges han volgut diguem que no repetir els mateixos patrons, i sense adonar-se'n jo crec que hem caigut en la mateixa trampa.
Sí, d'alguna manera hi ha molts mites que segueixen reproduint, no? Precisament l'altre dia vam estar a un institut aquí a Sant Cugat i parlàvem sobre si s'enfaden si la seva parella surt amb els seus amics o amb les seves amigues, i bueno, hi ha situacions d'aquest tipus que continuen sent un tema, no? O si una persona sent atreta per altres persones, com gestionar tots aquests tipus de situacions.
Clar, Anna, perquè clar, què cal treballar perquè aquestes relacions siguin sanes? Clar, què treballeu, què dieu? Com porteu en els instituts la desmitificació d'aquesta mitja taronja de l'amor romàntic a uns joves que estan precisament descobrint l'amor, les relacions?
En primer lloc, l'autoestima. Enfortir l'autoestima d'aquests joves i plantejar què és l'espai compartit en una relació de parella i què és l'espai individual i la importància de mantenir aquest espai individual.
Anna, vols afegir alguna cosa?
Sí, per mi passa, vull dir, perquè és això, quan ens plantegem les dinàmiques de gènere, acaba tenint molt més pes tots els missatges que venen de la mitjans de comunicació i de l'entorn que no pas la pròpia experiència. I acaba sent poder ser una miqueta d'espai i legitimar quina és aquesta meva pròpia experiència, quines emocions estic sentint en cada moment, si en algun moment no em sento còmode, poder-ho nombrar, poder-ho dir, no? I poder fer espai a això, que és aquest treball de sobre l'autoestima que estava comentant la Bàrbara, no? Uh-huh. Que acaba sent un poder permetre qui sóc jo a cada moment, no? I quines són les meves necessitats aquí i ara, no? I poder comunicar això.
Una de les situacions que sorgeixen habitualment és el típic amic o amiga que quan té parella desapareix del mapa. Aquesta és una situació amb la que es troben habitualment, no? I de quina manera els amics i amigues poden acompanyar que aquesta persona no talli totes les relacions amb l'entorn.
Parlàvem sobretot que la vostra associació, entitat, treballeu contra aquesta desigualtat de gènere, perquè els joves, i també teniu grups de dones ja grans, però també parleu d'assetjament a l'escola, bullying. Parlaves d'aquestes situacions de conflicte, Bàrbara, no? Uh-huh. A part que es poden donar a les escoles, i també formeu a AMPAs i professorat. Uh-huh. I m'agradaria que ens expliquéssiu, doncs, en quins aspectes els formeu.
Uh-huh. Per nosaltres és important, doncs, una mica en la mateixa línia, no? Que aquestes persones adultes puguin reforçar l'autoestima dels joves i adoptar una postura de tenir curiositat per tot allò que els hi passa a aquests joves, buscant espais per parlar dels seus propis conflictes, facilitant espais de comunicació amb aquest jovent. I comunicar als joves també la part positiva dels conflictes en els que es troben, és a dir, que d'alguna manera aquests conflictes poden ser una font d'aprenentatge i d'enfortir aquesta autoestima de la que estava parlant.
També parlaves, Bàrbara, ara, i tu, Anna, no? Posaves de manifest les relacions heterosexuals, i tu, Bàrbara, has comentat la diversitat sexual, de si tinc una parella, si em pot agradar una altra persona, i parlàveu, doncs, d'això, que també teniu cursos i tallers que parlen sobre bisexualitat, plurisexualitat. Els joves, quina actitud adopten davant la diversitat sexual?
Clar, en primer lloc, és un tema que moltes vegades no s'aborda, i a vegades notes que es posen a riure o que hi ha silencis, com que d'alguna manera ens fa veure que és un tema força tabú, i és important donar-li espai per incloure la diversitat que ens trobem en l'aula.
Anna, tu, com els joves, com parlen, per exemple, de la bisexualitat, de la transexualitat? Recentment que hem tingut casos de persones que l'han patit i que malauradament doncs no han pogut suportar aquest assetjament a l'escola.
jo crec que és difícil generalitzar com els joves parlen d'això, perquè és igual de difícil generalitzar-ho pues, amb com els adults i adultes parlem d'això, no? I jo hem trobat situacions de comprensió i de normalització de diferents formes d'estimar i de relacionar-se i també actituds en negatiu, vull dir, de bastanta repressió, i aquí veus molt les, oi, vull dir, que a mi em fa imaginar molt això, quines són les dinàmiques a casa, no?
Això t'anava a dir, no? Si ho veuen en els pares, no?
Sí.
Són coses que es deuen veure a casa i bé, són actituds que llavors un jove, no? Imagino, va veient i construint i deu pensar que és la normalitat o... Bé.
Què passa? Que també veig que és més fàcil desmuntar-ho amb adolescents quan es porta tot en un terreny més vivencial i més experiencial, no? Pues això, com comentàvem abans, a través de tècniques de teatre a l'oprimit que permeten connectar amb l'emoció que hi ha darrere, poder entendre, no?, com està vivint una persona que viu una opressió de gènere, pues, sigui per orientació sexual, sigui per la dinàmica que sigui, perquè tot això, quan parlem de desigualtat de gènere, tot això també està relacionat, no?, amb el tema de l'orientació sexual, de la identitat de gènere, tot això està relacionat amb aquesta desigualtat o amb aquesta pressió que exerceix la dicotomia que ens marca el sistema heteropatriarcal, no?
Mm-hmm. Noies, per anar acabant, que se'ns acaba el temps i hem estat aquí xerrant molt a gust, què us sembla si comentem que us podem trobar a l'Oficina Jove de Sant Cugat, es pot demanar hora gratuïtament, persones entre els 12 i 35 anys, si tenen algun dubte, un espai per parlar, dubtes per resoldre, us poden trobar a l'Oficina Jove, no?, de Sant Cugat.
Estem al Casal Torreblanca tots els dilluns, i és un servei que ens està funcionant molt bé, que ja fa 2 anys que estem, i una mica la idea és que, com que sí que treballem amb grups, a vegades detectem la necessitat de fer un acompanyament individual, i per això està aquest servei, i situacions que puguin inquietar els joves, temes de conflictes en les relacions personals, temes de sexualitat, de trastorns de la conducta alimentària, temes de bullying. El nostre objectiu és treballar l'autoestima, i, bueno, doncs això, no?, que estem molt contentes d'aquest servei i creiem que és molt important que des de l'Ajuntament es facilitin aquests espais.
Mm-hmm. Molt ràpidament, per acabar, és que tinc una curiositat. Enrutat?
Mm-hmm.
Per què? El nom.
Enrutat?
És que no hi veig la...
Jo entenc redirigir, no? Potser mm-hmm. actituds que no són... No? Jo ho veia per aquí quan us vaig descobrir.
Exacte.
Digues, Bàrbara.
Com trobar la teva pròpia ruta, no? Troba el teu propi camí en la teva vida. O sigui, el nostre objectiu és com acompanyar en el màxim potencial de les persones i per això seria com la idea d'enrutar, no? De trobar el teu propi camí.
Molt bé, aclarit.
Bàrbara, Anna, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí a l'Espai Entitats. Felicitats i gràcies per la tasca que feu tan, tan important.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a l'Eva, que d'aquí 15 dies tornarà amb una altra entitat, però d'aquí una setmaneta tornarà amb una...
Amb un barri.
Amb un barri de la ciutat. Molt bé, gràcies, Eva, bon dia.
Sant Cugat a fons. La vida és local.